I si hi ha una cosa, Sherman, que no es pot fer mai en ràdio...
Què és?
Pujar corrents les escales.
Ah, val.
Perquè llavors no... Xerra tu, com estàs?
Molt bé. Estic molt contenta.
Sí. Res,
ja veus quanta corda que tinc.
Sí, fantàstic. Ja m'has deixat respirar prou, no?
Sí. Jo penso que ara ja podries començar tu a fer la teva introducció i així ja puc començar jo.
Introducció que, recordem-ho, pot ser ambigua i abstracta i general, perquè mai sé què ens portaràs, quins regals portaràs. Mai ho sé perquè mai no t'ho demano, diguem-ne, perquè sí, perquè hi confio. Oh. Molt bé, fins aquí la secció Parlem bé l'un de l'altre. I cap on anem?
Doncs mira,
si vols,
ara et sorprendré. És
poc radiofònic, però...
Em fa gràcia. No, evidentment, vull dir, dius que no saps què et portaré, però sí que saps què et portaré, perquè soc...
Sí, Buddy Holly, espero.
Miss, també Miss Efemèride. I tal dia com avui, Ludwig van Beethoven estrena la seva primera sinfonia a Viena. La va dedicar al baró Van Swieten, i està bé que et dediquin sinfonies. Jo sospito que és una cosa que només et passa si ets ric, no?
Sí, és possible. O si les encarregues, no? T'encarrega una sinfonia, home, millor que te la dediquin.
Però crec que... Ja, però qui encarrega sinfonies?
Bo.
Un regal d'aniversari diferent, no?
No, home, sinfonies no, però les peces musicals també anaven d'encàrrec, no? De cançons a bressol i un munt de coses. En fi.
Però jo sospito que també hi havia... No? Jo també crec que hi havia un punt de piloteig, no?
Sí, o d'interès, o de... Sí, és com... Sí, però tu vols dir com quan t'encarreguen una estàtua,
però
no?
Però aquí, o sigui, li va dedicar, no? És una manera... És com una factura, llavors, això? O sigui, quan et dediquen una sinfonia, entenc que hi ha un punt de voluntat pròpia, no?
Sí.
O potser simplement la volia fer i la dedica a algú perquè, mira, perquè així li dona difusió, no ho sé. La va estranyar... No, la va estranyar. La va estrenar quan tenia 30 anys. És molt fort, això. Però, clar, ben conviscut amb Mozart o Schubert, doncs això ja és ser vell.
Sí.
I és que és una merda, quan per context et toca gent que també és molt bona, perquè hauria pogut conviure a la meva època, diguem-ne, Beethoven, que l'altre dia, no tinc 30 anys, però quasi, l'altre dia el meu gestor em va enviar el següent mail. Diu, al febrer mai ha tingut 31 dies. Aquest 2019 en té 29. M'agradaria fer notar que és un senyor que és molt poc expressiu, però he aconseguit arrencar-li 4 símbols d'exclamació.
Uh-huh.
I m'agrada molt el matís. Aquest 2019 en té 29, com dient, mai ha estat més lluny de tenir-ne 31.
Estic molt content de tenir un cameo del teu gestor a l'irradiador.
Sí, jo també. Jo també, una salutació des d'aquí. La crítica va ser molt dura amb Beethoven. A mi em sembla tan injust. És que crec que... O sigui, és que li van dir unes coses. Li van dir que s'assemblava massa a Haydn. Li van dir que havia intentat innovar massa, o sigui, que s'havia allunyat massa a Haydn. Però bé, què voleu? És que...
Totes les innovacions... Mira, vaig estar l'altre dia a l'auditori amb la novena, amb la coral, precisament...
La bona, no?
Amb la bona, sí, exacte. La que té lletra, la que la gent se sap, el poema de Schiller. Doncs amb l'agrupació Senyor Serrano, que va fer una posada en escena, que va ser infinitament criticada i xiulada per
vosaltres?
No, per mi no, a mi em va agradar, em va interessar molt la lectura que vam fer de la novena.
Estaves al Liceu i la gent va xiular?
A l'auditori, sí.
Això,
I en la posada final, efectivament, hi havia gent que la posada en escena de la lectura que havíem fet, que era molt crítica amb l'Europa actual i els valors d'Europa, doncs no li va interessar gens, no? Perquè efectivament contrastava. Jo crec que hi ha un tipus de públic que encara això de determinades revolucions, diguem-ne, costen una mica. Per tant, Ludwig van, com deien a la taronja mecànica, en el seu moment també va ser-ho injustament, clar.
Jo és que estic molt indignada, en diferit, pel maltracte que va tenir de la pública. Se'l va acusar del protagonisme inusual dels béns, concretament dels metalls. O sigui, jo vull pensar que hi havia gent molt indignada per això. El tercer moviment era massa ràpid, perquè estaven acostumats a moviments ballables i majestuosos, i de sobte els hi va fotre rock and roll. I un altre fet criticat va ser que la introducció del finale, és que el llegeixo textualment, massa infantil, massa exposat. M'expliques què vol dir això? I llavors es veu que els primers directors, diguem-ne que no confiaven en l'obra, mentre la seva primera sinfonia tampoc, atendien a obviar aquesta secció per por al riure del públic.
Por.
Però quina mena de públic és aquest? O sigui, com era la gent? Que exposat, que infantil, i tots trencant-se de riure, no sé. Vida pas fàcil, l'amic Ludovic.
Sí, a mi m'agrada molt que exposat sigui un defecte. No?
Sí, no ho sé, no, o sigui, són tan esnobs, el públic, diguem-ne, mitjà de l'època, que no sé ni a què es refereixen. És com el Peter Griffin, on diu, superficial i pedante. Doncs me'ls imagino una mica així. Jo crec que avui dia pot ser mediocre amb molta més tranquil·litat. És que em diràs tu, si no té bones crítiques Beethoven, què estem fent aquí?
Mm. Sí, sí. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.
I som-hi amb els naixements i morts d'avui. Qui va néixer un dia com avui? Carlemany, que saps allò que el Twitter de Carles Puigdemont és per la signatura... O sigui, el Twitter de Carles Puigdemont és Krls, així, amb K.
K-R-L-S.
I és per la signatura de Carlemany, que també que tenia com un anell, que signava així, etcètera, etcètera. Giacomo Casanova, Hans Christian Andersen. Un dia vam parlar de Hans Christian Andersen i de la seva dissortadíssima vida sentimental.
Sí, feia pena.
Mare meva, és entre aquest i Beethoven, jo crec que la gent, jo crec que els temps anteriors eren molt cruels a molts nivells, però no sé jo si Hans Christian Andersen mereixia tanta exposició, diguem-ne, de la seva vida sentimental dissortada, que jo estic perpetuant sense adonar-me'n, perquè segurament la gent ja no li tenia en compte. En fi, Emil Zola i Serge Gainsbourg, que ho està malament, Serge Gainsbourg, la veritat. I va morir Guerau de Liost, a que Jaume Bofill i Mates, que jo pensava, de què em sona tant el nom? Doncs perquè em van fer llegir a l'escola un poema de Nadal que era seu. I va ser, o sigui, no me'n recordava exactament ben bé, és el poema de la nit de Nadal, però només de llegir els primers versos, o més aviat els últims, perquè deien que els pastors roden amb vestits nous perdent els bous i les esquelles. Ens van haver d'explicar que eren esquelles. Realment calia molt de context amb aquest poema. Jo, però se m'ha quedat tota la vida, no? I jo vull dir a la gent que tingui molt de compte en triar els poemes que s'ensenyen als nens, perquè normalment és un percurs i estan en un moment de cervell molt tendre. Llavors es quedaran en el disc dur per sempre més. I sí, sí. Recomano compte, prudència i bona tria.
Exacte, i un dia vindran a la ràdio i diran, me'n recordo aquell poema.
Doncs sí.
Sense context.
No, però és que era una mica obscur. El poema de Nit de Nadal de Guerau de Liost és bastant obscur. Llavors, quin sentiment vols transmetre? I alhora també em sembla molt bé, que no sigui tot
no
Jingle Bells.
Clar, perquè el gènere poema de Nadal et porta a la cosa lluminosa, fins i tot religiosa, si tu vols, o a la tristor pròpia d'Andersen, no? Allò, estem tots aquí, però n'hi ha que no hi són, i els enyorem.
I fa fred. Misèria, i sí, sí, exacte. El nen no té roba i tot això.
Sí, la venedora de llumins mor.
Ai, sí, per favor. Que està molt inspirat en la seva vida, també, perquè va viure en una misèria absoluta. No, t'està fent gràcia, t'està rient. Està fent unes riallades cruels.
Vinc rient ja de fa estona.
Ah, val. Doncs això sí, va ser tot aquest... Tota aquesta, diguem-ne, pobresa de conte era la que va viure Hans Christian Andersen.
En fi...
Vols que som... Va, si intentem-ho remuntar.
Aixequem-ho, això, sisplau.
És que també avui la biografia creuada d'avui és bastant especial perquè un dia com avui va néixer Marvin Gaye i va morir el papa Joan Pau II. Per tant, endavant amb la biografia creuada de Marvin Wojtyla. M'agrada molt la gent contenta de fons que va fent hey, hey.
Sí, veus? Està bé estar contents, no cal.
Una sinfonia per, no? Gent contenta, guitarra.
Afecta gent contenta.
Afecta gent contenta. Marvin Wojtyla, 2 d'abril de 1939, Washington, 2 d'abril de 2005, al Palau Vaticà. Músic i cantant de soul, un dels components fonamentals del Motown Sound i primer papa no italià després de 455 anys. La persona que va esberlar aquest tetto di vetro, en concret, doncs mira, va ser ell. De família molt conservadora cristiana, va començar a cantar al cor de l'església amb 4 anys, i això és Marvin Gaye, no és Joan Pau II. Li agradava l'atletisme, però el va abandonar pel piano i la bateria davant la intransigència paterna. I jo penso que potser al revés, no? M'ho imaginava? Com del pare que vol que et dediquis a l'atletisme i que deixis estar al piano? Doncs no, al revés. Toca, toca!
Toca, exacte. Deixa de córrer.
Clar. Es deia Gaye de cognom, sense E, però se'l va canviar per evitar bromes. Perquè...
sí.
seu entorn, yeah. diguem-ne. Ni de Marvin Gaye ni de Joan Pau II no seria cap meca de l'activisme LGBTI. La Motown i comença a guanyar popularitat pels dos amb Mary Wells, Jim Weston i Tammy Terrell, que estem sentint, però paral·lelament va combinar la carrera musical amb ser escollit papa el 16 d'octubre de 1978, després que Joan Pau I regnés només 33 dies. I llavors, com a homenatge, ell va agafar el Joan Pau, diguem-ne. Mm. Com dient, no està gastat. Llavors, era un nom bastant molon com a papa i no el van esprema. De fet, ell va durar molt de temps, 26 anys, 5 mesos i 17 dies.
Sí, sí.
Llavors, comença a distanciar-se dels productors de la Motown i grava What's Going On, que és elements de jazz i música clàssica, abordant temes com el medi ambient, la corrupció política, l'abús de la droga, la guerra del Vietnam, i també una oposició vigorosa al comunisme, al capitalisme, el consumisme desenfrenat, l'avortament, l'eutanàsia o el sacerdoci femení. Berry Gordy de la Motown va dir que el considerava un disc massa polític i poc comercial. Doncs normal, no? Perquè quina barreja. Es va posar a l'apartheid de Sud-àfrica i a la pena de mort i va compondre Sexual Healing, que és força progre, això, per ser papa, i es va intentar suïcidar, que sent papa és com intentar demanar una jubilació avançada, no? Com dient, mira, ja... Deixo, fitxo, d'acord? Jo fitxo i me'n vaig. La vigília del seu aniversari, en una de les agres discussions amb el seu pare l'any 1984, el seu pare li va fotre un tret amb una arma. Una arma que li havia donat el mateix Marvin Gaye, diguem-ne, aquesta part.
Sí, sí, diguem, especifiquem de qui es tractava. Sí, sí, aquesta història la recordo.
Per si algú es pensava que el pare del papa Joan Pau II havia arribat sí. i l'havia batut a trets, cosa que no va passar, perquè hi hauria estat força notícia. Uh-huh. Canonitzat, proclamat venerable i una cosa que no passa mai, beatificat pel seu predecessor immediat, el papa Benet Stevie Wonder XVI. Que, per cert, ho vaig estar mirant i com dius tu el nom del papa?
L'actual?
No, el Joan Pau II.
Joan Pau II, sí. Però ah, no, vols dir el Karol Wojtyla.
És que es veu que en polonès és Wojtyła.
Sí, no.
És un...
No, això del polonès...
Té una mica de sul, eh?
Sí, sí.
Wojtyła?
Un dia vaig
Podria
estar...
Podria començar una cançó així.
Un dia vaig estar parlant amb una gent polonesa a partir de noms, sobretot de cantants d'òpera, i tal com els deia jo, com els deia mentalment, al meu cap els deia, no? I com es deien en polonès, tenia ja anys llum. Vull dir que hi ha consonants que es vocalitzen, i en fi, hi ha un munt de coses, per tant, no sé com es pronuncia. Com ho has dit tu que es pronuncia?
Ah, Wojtyła.
Sí, sí, pot ser, perfectament
I
pot ser això.
I entre el que es pronuncia i el que acabo de fer jo, segurament també hi ha un món, vull dir, és com
un món proper, eh?
Sí, un món menor, segurament, perquè he estat escoltant, però bastant complicat. Abans parlàveu d'Instruzione Perdimentaria Fascisti.
I no? tant.
Amb la
Miquela Murgia.
Miquela Murgia. M'ha recordat per un moment a les instruccions per a matar hormigues en Roma, de Cortázar, que sincerament no sé quin interès concret hi pot tenir, però endavant. Jo no vaig veure gaire especialment moltes formigues a Roma.
I no les vas matar, espero.
I tampoc les vaig matar.
Això.
No tinc aquests impulsos. Però m'agradaria saber, saps com...
Et sorprendria, eh? He vist escriptors fent de... matant formigues. Una cosa m'ha semblat una crueltat innecessària, no? Quin mal et fa. Mm.
Home, hi ha gent que... Sí. Has vist escriptors fent això?
Sí, un cas concret, eh? Però és igual.
Podríem tenir
no,
les inicials.
No, podríem. Sí, t'ho dic després, quan tanquem el micro.
Val. Doncs una de les instruccions per esdevenir feixistes, si mirem el que va fer Mussolini, va ser eliminar tota paraula estrangera i italianitzar-ho tot, no? I per això tota Europa el futbol es diu futbol i a Itàlia es diu calcio, perquè el futbol era gioco di palla al calcio. Mm-hmm. Que és una cosa molt eficaç i molt maca. Però és que saps com es deia el rugbi? Es deia il gioco de la palla ovale, o sigui, el joc de la pilota ovalada. No sé per què no va triomfar, i quan van matar Mussolini, doncs és que tennis era palla corda, o sigui, no tenia cap tipus de sentit. Però és que van arribar, o sigui, saps que també per això el cas del calcio és més conegut, però per això el corneto es diu corneto, uh-huh. i no croissant en les mil variacions com a la
Exacte.
Resta del món.
Sí, sí.
Però és que Gangster també el van treure i li van dir Malfattore, Oh. És que m'agrada molt imaginar-me Mussolini com dient, va, a partir d'ara parlarem tots així, tothom. Però tu què t'has pensat? Un còctel era una polivivita, com una mena de beguda múltiple. El bar era qui si bebe. Aquí es veu.
És molt poc pràctic.
És molt poc pràctic. Però és que el nivell de, diguem-ne, d'intentar eliminar la influència externa, arribar al punt, per exemple, la insalata russa, que no ens interessaven els russos. Gens. Era insalata tricolore, amanida de tres colors, i au. I el pícnic, és que m'agrada... És que hi ha una part... O sigui, clar, és una mica polèmic, no, d'això, però...
No passa res. La Sherman troba tendre el canvi d'usos
correcte
lingüístics de Mussolini.
Correcte. Dir-ho. Això, és, i si és així, es diu i no passa res. I el pícnic era pranzo al sole, que és dinar al sol.
És com de quadre
pranzo
al sole.
De
Mané, no?
O també com de... No sé, nom de gos. No sé, pranzo al sole, geu. També Buenos Aires ho van traduir per Buonaria, que a mi em porta al supermercat sense cap mena de problema. Washington, escrit Washingtone, però V-O-S-I-N-T-O-N, Washingtone. I Louis Armstrong...
Ai, no, aquí no toquis el Louis. Saps molt.
Luigi Braccio Forte, li deien. I aquest encara, però és que Benny Goodman era Beniamino Buonuomo. Si sóc fan de la italianització dels noms feixistes, doncs no passa res.
Molt bé aquest canta, que has portat.
Exacte, canta. En relació al feixisme, precisament, Pasolini feia una reflexió molt interessant. Hi ha un documental que es diu La forma de la città, que dura 17 minuts, està a YouTube, és molt assumible, i parla de la ciutat de Sabàudia, que va ser creada pel règim feixista, però ell defensa que té, que igualment té un encant, no? Diu que al final... que el règim feixista no va ser més que un grup de criminals al poder, però que aquest grup de criminals realment no van poder canviar les coses, no? Per exemple, en aquest sentit, Mussolini va intentar canviar el llenguatge, però tal com va caure, tot se'n va anar endarrere i la gent parlava com volia. Doncs de la mateixa manera no va aconseguir incidir ni de lluny, diu, la realitat italiana. Llavors diu, encara que Sabaudia està encarregada pel règim, no està arrelada al règim, sinó que està arrelada a una societat que el feixisme va dominar però no va aconseguir canviar d'essència. I llavors el que diu Pasolini és que ara en canvi passa al revés, perquè el règim, això és de l'any 74, diu el règim és democràtic però la culturació, la uniformització que el feixisme no va aconseguir l'ha aconseguida la societat de consum perfectament i en 10 anys. Diu, ha estat un malson de 10 anys i ara ens hem despertat i veiem que no hi ha res a fer.
Malson de 10 anys.
Un malson de 10 anys, sí. I sentim-lo parlar, perquè ara diré això que acabo de dir, però una mica més curt, i així el sentim parlar en una platja ventosa de Sabaudia.
Quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
Una mica de Dreamy Saxo per tancar aquesta desolació.
Per chiudere questo incubo.
Sí. Està molt bé, vull dir, realment tot el que diu el documental és molt interessant i el recomano molt vivament a tots els oients amb accés a internet. que espero que siguin tots, espero que tothom tingui un accés a internet.
I si no, des d'aquí recomanem la tarifa plana Sherman.
Correcte.
Que patrocina l'accés a lliure a internet de totes les llars.
Exacte, així em defineixo. I per no acabar-ho aquí, com diguem-ne, en aquest incubo que ha destruït l'Itàlia, si la Itàlia ja estava destruïda l'any 74, doncs imagina com està ara, posem una altra cosa. Va passar una cosa que no em va agradar gens i és que no vaig saber respondre, David, quan em vas preguntar una cosa d'una cançó que havia portat jo.
Sí, és veritat.
O sigui, que m'he documentat i ara t'ho explico molt bé.
Molt esperadament.
Resulta que Bela Fleck és un reputat músic que toca el banjo i llavors al documental Down the River seguim el seu viatge per Àfrica buscant l'origen del seu instrument. Llavors el tros, diguem-ne, que ens interessa, sona a Jinja, a Uganda, on neix el Nil. Llavors, en Bela toca el banjo amb Ruth, aquests que estem sentint són ells dos, i Ruth és una dona que toca el piano de polze. Té diferents noms arreu de l'Àfrica, Mbira, Kalimba, Ikiembe o Likembe, o també se'l coneix com a marimba, marimbula o sansa, que és la paraula catalana per residu pastós de l'oliva després d'haver-la prensada per extreure'n l'oli, i un personatge central de Joc de Trons. Vull dir, passa que hi ha més coses que paraules i de vegades se sobreposen, no? Tenim la marimba o el piano de polze, tenim la pasta de l'oliva i tenim el personatge de Joc de Trons. A mi em sembla bonic. En aquest poble és creença popular que tot home sap tocar la sansa i que, per suposat, les dones no. Però què passa? Hi ha la Ruth, que és l'única dona de Ginja que el sap tocar i el toca meravellosament bé. Llavors els homes ho expliquen dient que, naturalment, ella es maga. Com dient, això no posa en qüestió la nostra creença, és que ella
ser,
es maga.
Té poders.
Exacte, i llavors Déu la volia crear com un noi i llavors ja està. Primer ella explica que li tenien por, però que ara ja no. I llavors això que sentim són Bela Fleck al banjo, Ruth Akello al thump piano i cantant, doncs, més homes. Piano aquest són tot de llengüetes metàl·liques estretes i es toca així, amb els dos polses, diguem-ne, com si fos una Game Boy.
Sí, sí.
És la mateixa posició, però així.
Ho vaig veure fer un dia al Carles Pedregosa, el músic, que venia amb en Pedrals i l'Ivan Beltrán, aquí a l'Arrollador, i va tocar el pianet de... Sí, és una troballa, aquí en directe, bastant particular.
Molt bé. Espera, que tinc una... És que he descobert una última cosa que és molt petita i molt tonta, però amb això de banjo... Tu te'n recordes la cançó de l'esquimal perdut en el desert que en donava cançons amb el seu banjo?
Sí, clar, havia d'arrimar d'alguna forma, no?
Clar, és que jo, t'ho juro, jo de petita pensava, per què fora, per què tot el món fora d'aquesta cançó es diu banjo i de sobte aquesta cançó li diuen banjo? I és perquè és una cançó popular francesa i llavors havien no voler tocar ja la mètrica, ja ho tenien allà posat i van dir, mira, amb el seu banjo. I sí, si sí. Cola, cola. Clar. I el món... Hi havia una petita incongruència que tenia per resoldre i ja està resolta.
Recordem com era, perquè va ser una mica Rosa que cantarem la cançó aquesta. Era,
un esquimal perdut en el desert entonava cançons amb el seu banjo.
Accent a la O.
Correcte. Llavors va recordar el seu país
allà on ell era feliç. Baradum, baradum,
baradum, baradum, baradum. Tu sí que ets maga, Sherman, que vagi bé.
Adéu.